El cafè de la ràdio. De 9 a 11, amb Mireia Sanz.
El càncer de coll d'úter és a prop d'erradicar-se. Per aconseguir-ho, la comunitat científica confia en la vacuna contra el virus del papiloma humà, que és el causant de la infecció que deriva en aquest tumor, i per això té en ment un canvi en els protocols de cribatge i l'extensió de la vacunació en les criatures. Un càncer de poca incidència en general, amb només 10 casos en el darrer any a l'Hospital de Sabadell, mentre que el càncer d'ovari va afectar una cinquantena de dones i el de mama unes 200. En parlem avui, coincidint amb la Setmana Europea del Càncer de Coll d'Úter. Ho repassem en aquest reportatge amb veu de l'Helena Molist.
El càncer de coll d'úter és un tumor que aquest part de l'úter i que està provocat per unes lesions que produeixen algunes dones la infecció pel virus del papiloma humà, una malaltia de transmissió sexual. La doctora Yolanda Canet, responsable del servei de ginecologia del Taulí, detalla com es comporta aquest tumor.
Està provocat, no, en el seu inici per una infecció, per un virus, que és el virus del papiloma humà, que adquirim tenint relacions sexuals amb una persona infectada per aquest virus i que amb la majoria de les vegades aquesta infecció la eliminaran les nostres defenses sense que hi hagi, no, cap perjudici per aquesta dona. Però en altres casos el que fa aquest virus és alterar les cèl·lules del coll de l'úter i si passa molt de temps sense, no, que ens adonem que hi hagi aquesta transformació, al cap de molts anys, aquesta dona pot acabar tenint aquest càncer de coll d'úter.
Ara bé, és una patologia que, com explicàvem, no té una alta incidència a la nostra societat, però hi ha altres tumors que tenen una afectació molt més gran.
En el nostre territori, les tasses de càncer de coll d'úter realment han disminuït molt. De fet, el càncer de coll d'úter no és un càncer de primera línia, no, en el nostre territori. Val? Però si jo faig una citologia, com et deia, pot ser normal, però això no vol dir que no, jo no tinc una infecció del virus del papiloma, que molt probablement resoldrà espontàniament i que no necessitarà més que vigilar-me per veure en quin moment ja la detecció és negativa.
La lluita contra el càncer de coll d'úter passa, doncs, per erradicar el virus del papiloma humà i en això s'estan concentrant les decisions del Departament de Salut en l'àmbit de la prevenció. Per això, la vacunació contra el virus va començar a fer-se únicament en les noies de 12 anys en una campanya que es posava en marxa a les escoles. Ara, però, s'ha estès la iniciativa i ja es vacunen també els nois d'aquesta edat.
Si vacunem a la població i aquesta vacuna protegeix enfront dels tipus del virus del papiloma humà que tenen, no, més responsabilitat amb aquestes alteracions cel·lulars i, en últim terme, no, amb un possible càncer de coll d'úter, si estem vacunant aquesta població abans de que aquestes persones tinguin relacions sexuals, estem fent el que es diu una prevenció primària.
Però, a banda, fa anys que es fa un cribratge en les dones en edat reproductiva i des de la primera relació sexual per tal de controlar la presència del virus en les dones. En aquest sentit, des del 2006, està en marxa aquesta campanya. La detalla la doctora Canet.
Des del 2006 està implementat a Catalunya el que és el cribatge de càncer de coll d'úter, que és el que majoritàriament totes les dones tenim present, que és aquesta citologia, no, que fem del coll d'úter, que es fa cada 3 anys. I que en uns casos determinats també s'aplica una tècnica i es fa una detecció del virus del papiloma.
Ara bé, aquest protocol està en fase de canvis per poder-lo adaptar millor a la realitat del virus del papiloma humà. I aquests són els canvis que s'hi faran.
El que s'implementarà és, en comptes de fer-nos una citologia, ens faran una detecció del virus del papiloma. Val? Si jo soc negativa pel virus del papiloma, la meva probabilitat de tenir una alteració celular és mínima en aquest moment, no? I la tècnica també és diferent i també dona més seguretat a llarg termini.
I cada quan es farà aquest cribratge?
El cribratge estarà basat en tècniques de detecció del virus del papiloma humà que es faran no cada 3 anys, sinó cada 5 anys. Val? Aquí darrere ha d'haver moltíssima informació a tota la població, no, perquè entengui perquè s'està canviant aquesta manera de fer, que hi ha tota la potència dels estudis i de les recomanacions de les societats científiques al darrere i que és dona encara molt més seguretat, no?, a les dones que participen en els programes de cribatge.
Una de les principals problemàtiques associades al virus del papiloma humà és que, tal i com passa amb d'altres infeccions, no genera cap mena de simptomatologia i per això la dona desconeix que la pateix.
I avui al Cafè de la Ràdio volem descobrir un testimoni d'aquesta realitat per endinsar-nos de plena aquesta malaltia i en les seves conseqüències. Doncs conversem aquesta hora amb la Marisa Romera. Marisa, molt bon dia, gràcies per ser avui aquí a Ràdio Sabadell i per voler-nos explicar el teu cas.
Gràcies a vosaltres.
Deixa'm que comenci pel principi. A tu com et detecten el càncer de coll d'úter?
Va ser en el postpart del meu segon fill. Tenia unes petites pèrdues i jo no ho veia clar perquè estava alletant i pensava que era que m'havia tornat la regla, però amb el primer fill jo havia estat alletant exclusivament i no tenia la regla. Aleshores vaig trucar al CAP, els hi vaig explicar, la llevadora em feia qüestions, i total, que donava visita en 3 setmanes. I no ho vaig veure, no volia esperar, i com tenien mútua a l'empresa, me'n vaig a la mútua i ja va, el ginecòleg que em va atendre ja va apreciar el tumor i em va fer biòpsia i ja d'allà directes al taulí d'urgències.
És a dir, tu acabes de tenir una criatura i durant tot el procés de l'embaràs i del part ningú nota res fins a aquesta revisió 6 mesos després.
Sí, van ser potser el mes 5è, sí. Clar, després la gent m'ha dit, no estaves cansada? Sí que estava cansada. Tenia un fill de 2 anys, un embaràs, treballant, portant la casa...
Estava rebentada.
Estava rebentada, però... Quantes dones tenen fills, continuen treballant, continuen portant el tema de la casa... Encara que tinguis una molt bona parella que t'ajudi, jo penso que l'organització mental, que també és un estrès, ho portem les dones. I el cansament, perquè el primer no es deixava dormir, bueno, l'estrès laboral, ta-ta-ta-ta-ta.
Uh-huh. I llavors tu notes aquestes pèrdues i sí, quan sí. Et fan aquesta revisió, s'aprecia? Vol dir que només intentant veure el coll de l'úter ja ho van veure?
Sí. Era un tumor com d'uns 10 centímetres.
Ostres.
No... És un tema que ningú entén ben bé què va passar, perquè tots els controls durant el procés en l'embaràs no es va veure. També va ser mala sort, perquè potser que el bebè sempre en les ecografies... aquestes coses passen, malauradament. Jo estic molt contenta de la sanitat pública, Estic molt contenta. Però mira, vaig tenir mala sort.
I com reps aquell diagnòstic?
Bueno, és un... No t'ho pots creure. Sembla que estigués en el pitjor mal somni. Jo, a més, estava en un moment de la meva vida impressionant. La meva feina m'agradava moltíssim, tenia èxit professional i la maternitat em va donar moltíssima força. Em va omplir, jo de ser una businesswoman vaig ser una mare de collit, pita demanda, però em podia amb tot. La baixa maternal, vaig continuar treballant, era treballar en comerç exterior. I els meus clients doncs, em passaven amb demandes d'ofertes i ta-ta-ta-ta. Però jo veia que podia amb tot, perquè la maternitat transforma i em sentia molt poderosa. I va ser com... Saps? Com una traïció. Aquest poder que m'havia donat la maternitat m'havia, potser, donat tanta força que no havia detectat aquest greu problema de salut que tenia. I va ser un cop duríssim. A més, tenia un nen de 2 anys i poc, el petit que tenia mig any, i el diagnòstic era molt greu, molt greu. Però, d'una altra manera, també tenia els nanos tan petits, em van donar molta força per lluitar i tirar endavant.
Clar, entenc que una vegada detecten això, a més amb aquestes dimensions que dius, mm-hmm. El primer deu ser que només estigui aquí, no? Entenc?
és tan bèstia que ni vaig pensar en metàstasi. Mira, ni vaig pensar en metàstasi. Ni volia. Comenceu, feu-me tot el que m'heu de fer, i que jo sóc molt forta. A més, no, afortunadament no havia fumat, sempre havia menjat molt saludable, havia fet esport, i a més tinc una àvia que va arribar als 100 anys, amb bona salut, i jo, clar, pensant coses bones, no? Tinc bona genètica, m'he cuidat bé, fet esport... Tot això fa que el cos sigui més fort per resistir, perquè és un tute, els tractaments són un tute, i a mi m'han fet de tot...
Mm-hmm. I una vegada doncs, et detecten, dius directe cap al taulí d'urgències, i a partir d'aquí quin procés s'obre?
Doncs no vam poder... Bueno, l'equip mèdic va determinar que no podíem operar, no podíem treure el tumor, perquè era tan greu la situació que era millor començar a treballar amb quimioteràpia i radioteràpia. I vaig estar molt de temps fent radioteràpia i quimioteràpia. Vaig haver d'anar canviant de quimioteràpies perquè tenia els efectes secundaris, jo que sé, vaig estar ingressada una setmana o 10 dies perquè no tenia glòbuls blancs, bueno, els efectes secundaris dels tractaments. També em van fer a l'ICO braquiteràpia, que és una radioteràpia interna en l'úter. Uh-huh. Et posen com un aparell que irradia. Van ser 72 hores ingressada amb un aparell i irradiava cada hora 20 minuts i no et podies moure. Això va ser una tortura, perquè no et podies moure d'aquella posició, perquè com tenies aquell aparell i havia de irradiar en el punt específic. I bueno, doncs vaig estar en el taulí fins que ja els tractaments no em feien efecte. I aleshores em van proposar d'anar al Vall d'Hebron a veure si podia entrar en un assaig clínic. I afortunadament estic... Ara em porten anar al Vall d'Hebron, vaig estar un any i mig fent un tractament, un assaig clínic, em va funcionar i va deixar de funcionar, i després vaig entrar en un assaig clínic d'immunoteràpia. I he estat 6 anys i mig, i la immunoteràpia és fantàstica, perquè els efectes secundaris n'hi ha, però són més lleus. Jo podia fer la sessió d'immunoteràpia al dematí, per la tarda anar a buscar els nens a l'escola, portar-los a les seves extraescolars, no se't cau el cabell, no tens diarrees, vòmits, o sigui que... I ara estic molt contenta perquè a les pacients que comencen amb aquesta malaltia se'ls ofereix el tractament convencional de radioquimio o immunoteràpia. I és un avenç extraordinari.
I al final et van haver d'operar també?
No, perquè després d'haver radiat i tal, la zona no és superable. Queda tot molt atrofiat i no és superable, però amb la ràdio i amb la quimio el tumor va disminuir, sí.
I ara pots dir que estàs curada?
No. Jo he estat... Bueno, fins a l'abril vaig estar fent immunoteràpia, però portava un any i mig que arrossegava amb els problemes estomacals, que si la bactèria pylori, que si... Bueno, em vaig aprimar moltíssim, i era perquè era un efecte secundari de la immunoteràpia. I bueno, ara he estat fent... me l'han parat, l'assaig clínic. Porto 6 mesos sense cap tipus de tractament, i bueno, la setmana passada em van dir que el darrer tac està tot bé, tot parat. I mira, i així estic. I de l'estómac estic, afortunadament, molt millor, també, perquè ha estat molt dur. El malament que ho he passat per efectes secundaris. Clar, m'havien comentat l'oncòloga, potser és un efecte secundari, si passa això t'haurien d'interrompre el tractament. I clar, jo no em queixava de l'estómac, jo calladita. Però va arribar un moment que no podia més.
Mm-hmm. I ara què?
Doncs de moment es veu, és que clar, és un assaig clínic i sóc un estudi. I aleshores les estadístiques en aquest estudi diuen que si has tingut efectes secundaris, com de tiroides o allò de l'estómac, tens com bones... És bo tenir aquests efectes secundaris perquè vol dir com que el tumor queda com latent. I de moment porto 6 mesos sense tractament i tot està bé. I estic molt contenta. I no vull plantejar-me el futur. Mira, que de moment estic bé, estic aquí i cada mes, cada tal, surten coses noves. O sigui que jo sóc positiva i amb esperança, sí. A més, tinc una targeta, estic jugant un partit de futbol i tinc una targeta groga. N'hi ha gent que rep la vermella directament. Jo estic jugant, estic veient créixer els meus fills. Faig moltes coses.
Marisa, quan sents a parlar d'aquesta vacuna del papil·loma humà que podria aconseguir doncs, erradicar del tot el càncer de coll d'úter que ens explicava la Iolanda Canet, què penses?
És una meravella. De fet, ja es vacunen a les nenes des de fa anys, però els nois no es vacunaven, que són els que transmeten la malaltia. I afortunadament, ja des de l'any passat, des del 2023, els nens a 6è curs de primària se'ls vacunen. El meu fill petit va entrar, en canvi el gran no, però jo l'he vacunat. M'he fet una despesa que és important, però havia de ser solidària amb les parelles dels meus fills, les futures parelles, que siguin esporàdiques o que sigui una parella llarga. Les havia de protegir. Jo he patit tot això i no vull que ningú més, no? I si s'erradi... Però hauria de ser a tot el món, perquè si ho fem aquí a Catalunya i no es fa a Amèrica del Sud o en altres països d'Àfrica, ara estem en un món molt... Hi ha molt moviment, molta immigració, molts viatges... O sigui que s'hauria de vacunar tot el món per erradicar aquesta malaltia.
Acabo. Un altre camí per canviar són els cribatges, no? Millorar aquesta situació perquè la gent no arribi a un punt com el que vas arribar tu, no? Quan segurament havies fet moltíssimes revisions ginecològiques al llarg de la teva vida. Aquí creus que també s'ha de canviar això i s'ha de millorar?
Sí. Ara no ho sé, quan jo me'ls feia, aquí a Catalunya es feia cada 3 anys. Jo penso que el jovent ara té una vida sexual molt més activa i un cribatge de 3 anys és massa llarg. S'hauria de fer... Jo vaig viure en Alemanya 6 anys i en Alemanya te'ls feien cada 6 mesos, 9 mesos.
S'hauria de fer més sovint,
sí, no? Sí, s'hauria de fer més sovint. No és el mateix. Els nostres pares, doncs, potser han tingut una o dues parelles sexuals. Els joves d'ara és una altra història i s'ha de fer més sovint. No es pot fer cada 3 anys. Ara no ho sé cada quan ho fan.
Doncs en principi volen fer canvis importants en com escriva i segurament facilitar que es pugui fer fins i tot a domicili, amb un sistema similar a una PCR, per poder doncs, fer-ho també més sovint, sense tantes problemàtiques, i adaptar-ho també molt al perfil de la dona, perquè clar, si és una dona que està vacunada, la realitat serà molt diferent, i ara comencen a arribar dones també a l'edat reproductiva, per dir d'alguna manera, no? La que tenen relacions sexuals, que ja han estat vacunades. Per tant, això també canviarà una mica.
I tant. Molt bé. No, està molt bé. Sí, vaig llegir sobre aquesta prova que, a més, el cost era... i era fàcil de fer. Fantàstic.
Marisa, mil gràcies per haver-nos explicat el teu cas avui a Ràdio Sabadell.
Vale. A vosaltres també.
El cafè de la ràdio.